Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Iniciem la segona temporada de Ciència a l'abast de tothom. Estarem amb tots vosaltres el primer diumenge de cada mes en aquesta mitja horeta fins a les 12 del migdia, comptant amb l'ajut de Pep Capdevila, que controla que tota l'emissió funcioni bé. Ja sabeu que Ciència a l'abast de tothom és, com diu el propi títol, un espai de divulgació de coneixements de ciència, noves tecnologies o invents, i també parlarem de medi ambient. Intentarem fer-ho d'una manera entenedora, assequible a tothom, dins les nostres possibilitats. Per aquest primer programa hem escollit un tema adient per a aquestes festes que ja s'acaben. L'hem titulat Curiositats del Nadal. I la idea és aportar alguna informació, alguna llum o algun debat sobre fets, tradicions, vistos amb ulls de la ciència. Preguntes que tots ens hem fet sobre l'existència de Déu, el naixement de Jesús, els Reis Mags, o bé reflexions sobre la parafernàlia que hem creat entorn d'aquestes festes. Festes que ja són de publicitat i de consum, més que de recolliment i retrobament personal. Doncs, de seguida ens hi posem. Doncs bé, amb Ciència a l'abast de tothom ens preguntem: existeix Déu segons la ciència? La paraula Déu surt en moltes discussions dels científics sobre com es va iniciar el món. En general, hi ha tres camps on es discuteix sobre aquesta existència de Déu, camps que d'entrada són difícils d'explicar i també difícils d'entendre, i farem tan sols una aproximació. Un dels camps és la termodinàmica, que estudia el calor i les seves transformacions en treball. Si l'univers avança cap a una desorganització creixent, cap a un desordre total, que diuen els científics, cap a un augment d'entropia, això implicaria haver hagut un ordre primer i, per tant, una força integradora de naturalesa divina, una força superior que ben podríem dir Déu. També parlant del cosmos, l'investigador anglès Stephen Hawking, reconegut, suposo, per tots vostès, afirma que l'univers s'ha format a partir d'un Big Bang, d'una gran explosió inicial, per tant, d'un principi, i aquest es podria suposar que hi va haver un creador, un Déu. I ja hi tornarem a parlar sobre la teoria del Big Bang. També la física assumeix que no es pot conèixer la realitat de totes les coses sinó per una representació simbòlica de la majoria d'elles, una representació simplificada, el que diem unes matemàtiques. El mateix Plató deia: coneixem sols una representació de les coses a la nostra mida, amb una forma d'entendre que es basa en la informació facilitada pels sentits. La verdadera veritat, Déu, resideix en les formes transcendents que s'escapen a la física. El propi Einstein deia: Déu és una força espiritual que s'hi arriba per la intuïció, però no per demostracions matemàtiques. Si realment hi ha vida intel·ligent en altres planetes, Jesucrist també s'hauria encarnat amb el planeta X, amb una altra nebulosa. Si hi ha vida a l'univers, algunes constants i la matèria orgànica del començament, perquè es retrobés, va suposar un Déu que fes aquest afinament final. El científic encara es rendeix davant de molts temes de la matèria viva, en la majoria dels temes de la matèria intel·ligent, i quasi ben tots quan fan referència als temes de l'ànima humana. El que denominem mètode científic no és res més que un sistema de produir coneixement, de substituir la revelació per la investigació. Coneixement és simplificar la realitat, i aquesta ja de per si és molt simple. Per tant, podríem concloure que la ciència no nega explícitament la divinització, sinó que la qüestiona i, en alguns casos, la suposa. Déu no es pot demostrar científicament. A totes les preguntes, a tots els interrogants lògics i no tan lògics, es pot trobar sortida amb Déu i també sense Déu. Què hi diu l'investigador Hawking sobre l'existència de Déu? Doncs conegut que Stephen Hawking, que ara té 60 anys i que és catedràtic de la Universitat d'Oxford, precisament ocupa la mateixa càtedra que va ocupar Newton, diu que si hom es vol imaginar que Déu existeix i ha creat l'univers, el moment d'aquesta creació hauria estat el moment del Big Bang i no té cap raó un univers creat abans. El Big Bang és una gran explosió de fa 20.000 milions d'anys on el material condensat de tot l'univers es va començar a expandir. Aquesta frase, de que el moment de la creació va ser el moment del Big Bang, va rebre moltes crítiques, però l'Església Catòlica va acceptar el model l'any 1951, indicant que l'origen de la gran explosió de l'univers no contradeia en absolut a la Bíblia, ja que Déu havia creat el Big Bang. Per tant, l'Església va posar-hi que el Big Bang procedia de la creació mateixa de Déu. Joan Pau II va manifestar l'any 81 davant Hawking, en una conferència de savis, que l'origen del temps perdó, és un tema religiós i no pas un tema científic, i que estudiessin l'evolució de l'univers després de la gran explosió, però que el Big Bang no el toquessin, perquè era en el moment de la creació divina del tot, i per tant era obra de Déu. Això vol dir que la pròpia Església reconeix el Big Bang com a fet d'inici de l'univers. Si l'univers s'està expansionant, és un univers obert, com algun dia devia començar a expansionar-se, a obrir-se, i podria ser Déu en aquest moment. Però també es pot suposar que l'univers es va formar del no-res, del buit, i per tant la creació espontània podria haver-se produït per una energia negativa que compensés aquesta energia positiva de l'expansió i també hauria sigut creada per Déu. Passem a un altre tema, menys farragós. Quines interpretacions hi ha sobre la data del naixement de Jesús? Llegint textos científics i que es basen també en els evangelis, n'hi ha més d'una. L'any 91, per tant fa poc més de 10 anys, una investigació de Cambridge, també anglès, va revelar uns estudis que es van publicar en un extens article al Journal Royal Astronomia, segons el qual Jesucrist hauria nascut a la primavera i no en el període de final d'any com tradicionalment el venim celebrant. És més, situa el naixement de Jesucrist entre el 13 i el 27 d'abril de l'any 5 abans de Crist, basant-se sobretot en estudis sobre els mags, l'estrella, ja que el naixement de Jesús va ser en primavera, o que el naixement de Jesús suposa ell que va néixer en primavera, encaixa perfectament amb els evangelis de Lucas, que mencionen que els pastors amb els ramats estaven al camp, cosa que no passaria si fos a l'hivern, que estan tancats. Aquest estudiós anglès es basa en un minuciós anàlisi dels evangelis i ho confronta amb les dades històriques, amb meteorologia i també amb astronomia d'aquell temps. Si Jesús va néixer, i sembla que sí, en el reinat d'Herodes, aquest, Herodes, va morir 4 anys abans de la nostra era. I, per tant, hi hauria un greu error. L'error es deu a confegir la manera de confegir el calendari cristià pel monjo Dionisio Elexiguo, que va ser un clèric i historiador de l'any 533, que, en aquests moments, l'any 533, va situar el naixement de Jesús en el solstici d'hivern, o sigui, en el dia més curt de l'any, fent coincidir aquesta data amb la festa pagana del sol i, per tant, del començament també de l'any. Es va equivocar, sembla, tots els indicis, amb 4 anys en el reinat d'August. Més tard, la reforma del calendari gregorià, que es va fer l'any 1582, ja va situar el naixement de Jesús el dia 25 de desembre. També està qüestionada l'estrella de Belém, que, segons sembla, era un cometa. Els mags, quan van iniciar les seves activitats entorn de l'any 6 abans de Crist, les van iniciar a Pèrsia, que avui és l'Iran. Després es van desplaçar cap a Babilònia, que és l'Iraq, i en el temps de Crist es van moure, sembla, cap a l'Aràbia. Tots ells es troben, a totes aquestes ciutats, a l'est d'Israel, i per tant de ple acord amb que l'estrella venia de l'est a visitar Herodes, segons els evangelis de Sant Mateu. En comptes d'una estrella, podria ser un cometa molt resplendent. Fins i tot es veuen aquests cometes de dia. Per tant, l'estrella de Belém hauria estat un cometa que va ser visible durant 70 dies, que tenia la cua oposada al Sol i el cap en direcció cap a ponent, tal com ens l'imaginem ara. Segons l'investigador i astrònom Kepler, ja va plantejar l'any 1606 el fet que l'estrella de Belém segur que era un cometa o una conjunció, una unió en aquells moments, de planetes o d'astres brillants que es va interpretar pels mags com un precursor de la vinguda del Messies. Amics de la Veu de Navàs, continuem amb el tema de ciència a l'abast de tothom. Avui, en aquestes festes que ja es culminen de Nadal i de Cap d'Any i Reis, parlant de curiositats del Nadal. Anem a parlar de la invasió dels pessebres, de l'arbre de Nadal, del Papà Noel, des de quan es celebra el Cap d'Any, una colla de curiositats que ens han anat introduint algunes d'elles des dels últims temps. L'invent de muntar un pessebre, un Belén, per les festes de Nadal, és degut a Sant Francesc d'Assís, en el segle XIII, concretament l'any 1223, quan arribava a Itàlia d'un viatge a Terra Santa, que va arribar molt impressionat de veure els sants llocs d'on transcorria la vida de Jesús, i va muntar un primer pessebre al bosc de Grezio, a Itàlia, amb éssers vius, homes i animals. Va posar-hi també palla, una mula, un bou i una imatge del nen Jesús sobre un pessebre. Al seu costat, homes i dones representaven a Maria, a Josep, els pastors i els Reis Mags. Al començament, aquest tipus de pessebre sols es muntaven a les esglésies i en els convents. Més tard es van introduir a les cases, les masies, les mansions reials, en els palaus de la noblesa, i va ser Carles III, que era un gran aficionat a pessebres, a convidar-hi a tothom a visitar-los i anar-ho fent extensiu a qualsevol casa. I de l'arbre de Nadal, què tenim que dir-ne de l'arbre de Nadal? L'acostum de l'arbre de Nadal és d'origen germànic, que des del nord d'Europa es va anar extenent per tot el món anglosaxó, més aviat d'Eslovàquia i Germània. Primera, una costum pagana practicada per celebrar l'arribada del nou any, fer l'arbre. Es plantava l'arbre davant la cabanya, on es reunia la família, per expulsar els mals esperits que es podrien haver acostat per any nou. Va ser Sant Bonifaci, al segle VIII, qui va convertir en un símbol del Nadal i va arribar a Espanya juntament amb la cultura anglosaxona. Tot es barreja en aquestes festes assenyalades de l'any. Tot es barreja pel 25 de desembre. Però sembla que... ara aquí no ho tinc exactament... Tornes veig a la festa del 25 de desembre, presa dels rituals grecs i romans, corresponent a, bueno, a aquesta festa del solstici d'hivern, el dia en què el sol sembla parar-se en la seva baixada i tornar-se a elevar en el firmament. Algunes procedències del pessebre, ja han dit que era d'origen italià, Santes Claus, també celebrada, doncs el seu origen és d'Holanda, d'altres costums, com fer les targetes o felicitacions, venen d'Alemanya. El conegut aguinaldo, la paga extra de Nadal, la van iniciar els francesos i sembla que la celebració dels Reis té molta tradició espanyola. També el Papa Noel, o Santa Claus, té un origen en el segle IV. Era Sant Nicolàs, bisbe de l'Àsia Menor, que diu que era tan generós i sofert que patia pels pobres, quan aquests li agraïen l'ajuda que els havia prestat. Més tard es va encarnar aquest Papa Noel com el vencedor de Pere Botero, del dimoni. Aquest dia de final d'any, segons explica la llegenda, el dimoni estava encadenat i així el Papa Noel, que era un monjo vestit de vermell amb barba blanca, podia traspassar per les teulades i llançava regals als nens per la xemeneia amb tota llibertat. I què podem dir del cap d'any, de la celebració de la Noche Vieja? Doncs des que hi ha calendari, i ens hem de remuntar a molts anys enrere, a l'antiguitat, es celebra el començament d'un nou any. Però, originàriament, aquest nou any es celebrava a l'entrada de la primavera. Ara bé, la celebració de la nit del 31 de desembre arriba aquí, al nostre món, al món occidental, fa uns 400 anys. Ve exportada pels colons holandesos que hi havia a Amèrica del Nord, i que, concretament, la ciutat de Nova Amsterdam ho celebrava amb tota solemnitat. S'escriu que celebraven unes festes tan bullicioses i tan sorolloses que el fi d'any de l'any 1773, a Nova York, ara fa uns 230 anys, es va desmadrar fins a haver-hi molts ferits i morts. Des de llavors es va prohibir els petards, les bombes caseres i la utilització d'armes de foc a la nit d'aquest fi d'any. I sobre els reis també podríem apostar. Quants eren els reis mags? Segons sembla, els coneguts per reis mags no es mencionen ni a la Bíblia, sinó que el relat procedeix dels denominats evangelis maleïts o prohibits, els apòcrifs. Ja que tan solament l'evangelista Mateu es refereix de passar de la presència d'uns savis que venien d'Orient i que podrien ser els mags. Així sembla que els mags eren estudiosos dels astres, de les ciències i de la medicina i de casta sacerdotal. No eren reis, sinó que els pintem així a partir del segle VIII. A les pintures antigues apareixen des de 2 fins a 6 reis, però amb el temps es va reduir a 3 perquè coincidissin amb els 3 regals d'or, incens i mirra que citen els evangelis. El costum de portar regals als nens és molt recent i es celebra sobretot en el segle XIX, pràcticament el segle passat. S'explica que els 3 reis eren germànics i es deien Melkon, que reinava sobre els perses, perdó, no eren germànics, sinó que eren germans, i es deien Melkon, que reinava sobre els perses, a Iran, Baltasar, que reinava sobre els indis, i Gaspar, que posseïa el país dels àrabs. I ara tot això ho hem transformat, aquestes festes, en unes festes de publicitat i de consum. Durant segles el Nadal ha suposat una època de pau interior, de solidaritat amb els que ho necessiten, de retrobament amb els que estan lluny, amb les persones estimades. Però actualment el consum està per sobre de tot. Passa de la fe, s'omplen les catedrals dels mercats per comprar i per consumir fins a rebentar. Les festes són cada vegada menys religioses i menys familiars. Cada cop més són més comercials. Milers de bombetes enceses als carrers, places i aparadors. Bon Nadal ja és un sinònim de consum, de torrons, de regals. El Nadal és màgia per uns i també és frustració, tristesa i soledat per altres. Sembla ben bé que s'ha d'estar content i feliç per obligació. Hi ha una espècie de felicitat a plaç fixe. Sovint després arriba la frustració, la depressió i la tristesa. Espero que per tots vostès no sigui realment així. Ja, oients, fins aquí el programa d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Esperem us hagi agradat. Desitjo a tots que els Reis Mags d'avui al vespre siguin generosos amb tots vosaltres i sobretot amb els més petits. Ens retrobarem amb un altre tema, si ho creieu d'interès, el primer diumenge de febrer, allà per la Candelera, si Déu vol. Bon dia i moltes gràcies. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a king was born today. Because of Christmas Day.